Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En aquest darrer un cop d'ull a de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca us proposem viatjar. Viatjar a través dels llibres, les pel·lícules i les revistes que trobareu a la mateixa biblioteca. Saludem la nostra anfitriona i coordinadora d'aquest espai, el cop d'ull, la Bernadet Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Entomem aquest últim cop d'ull, que no és altra cosa, sempre us expliquem cada mes, que una tria, una selecció dels materials que trobareu a la biblioteca. De títols n'hi han moltíssims i un cop al mes, doncs, la Bernadet escull una temàtica i treu aquest material, aquests llibres, aquestes revistes, aquestes pel·lícules dels seus prestatges habituals i els hi dona un altre brillantor. Som a les acaballes de juny, presentarem també l'activitat de juliol i la Bernadet ha triat fer un cop d'ull al viatge, però al viatge en un sentit molt ampli i eclèctic, oi?
Sí, el titulo Fem les maletes. Per un costat, que estem tots amb moltes ganes de viatjar, i per altre, que no només el viatge en el sentit literal d'anar a un lloc, sinó també com a moment de creixement i de descobriment. He triat per començar unes frases que m'agraden molt. Una de Sant Agustí que diu: el món és un llibre i aquells que no viatgen només llegeixen una pàgina. O bé una frase de Guy de Maupassant que diu: el viatge és una mena de porta, a través d'ella sortim de la realitat. O una altra de Nelson Mandela, que m'agrada molt: no hi ha res com tornar a un lloc que no ha canviat, per adonar-te de com has canviat tu. Una altra, que és un proverbi japonès, diu: és millor viatjar ple d'esperança que arribar. I un últim, de John Steinbeck, que diu: no són les persones les que fan els viatges, sinó els viatges els que fan les persones.
Unes frases, unes reflexions potentíssimes i per donar-hi tres i quatre voltes, amb aquest aperitiu,
sí.
Entomem aquest cop d'ull. Per què t'has decidit pel viatge en aquest sentit de creixement i de descobriment?
La idea em va venir arrel d'un curs de literatura infantil que vaig fer, que es va iniciar un matí amb el tema dels llibres infantils, els àlbums il·lustrats que tractaven sobre el fet de viatjar. Van començar amb un conte, i és a partir d'aquí que em va inspirar a triar aquest tema. El conte es diu Que bonic és Panamà, i és un grup de personatges animals que viuen a casa seva i veuen que tenen a casa una caixa buida de plàtans que posa Panamà. I un d'ells diu: Panamà deu ser un país meravellós si pots anar-hi a buscar plàtans. Diu: per què no hi anem? I surten de casa amb la intenció d'anar a Panamà. I comencen a viatjar, els hi passen aventuretes a través del bosc, van donant voltes, van fent descobriments, va passant el dia, es fa de nit, i finalment, al mig de lluny, al mig del bosc, veuen una casa, s'hi acosten i diuen: mira quina casa més bonica. I, de fet, és casa seva. La qüestió és que el viatge serveix per fer descobriments, però també que quan tornes a casa, al teu lloc d'origen, també ho veus amb uns altres ulls, i ho és tot com si fos nou. I aquest sentit del viatge jo el trobo molt bonic.
És com aquesta frase de Mandela que ens deies, no? Que el que ha canviat és un mateix,
sí.
I quan torna se n'adona perquè veu les coses d'una forma diferent.
Sí, sí, sí.
Aquest llibre és infantil, és juvenil, Que bonic és Panamà?
És infantil. I bueno, la primera tria que he fet és una selecció de llibres infantils d'imaginació, en aquest cas. Per exemple, hi ha uns clàssics adaptats que són amb dues versions diferents: Les aventures d'Ulisses, una de Giovanni Nucci, i l'altra adaptat per Carles Riba, a més una edició molt acurada. Després, un parell de llibres de Jules Verne, El viatge al centre de la Terra i 20.000 llegües de viatge submarí.
Dos clàssics.
Sí. Després, un altre que es diu Regreso a casa, un altre, El fantàstic viatge d'en Franklin i la lluna dins el llibre de Rondalles, un altre que és Quan arribarem, això és un clàssic quan viatges amb nens, que constantment et van dient quan arribarem...
I és la banda sonora sí. de fons, oi?
Sí, i aleshores és una família que viatgen i el nen va preguntant. Després un altre que es diu La mama se'n va a l'Antàrtida. Un altre que es diu Goteta, que és el viatge d'una gota des de que cau del núvol fins que va parar a la terra, va parar al riu, al mar i torna a anar al núvol.
Pels més menuts, no?
Sí, unes il·lustracions fantàstiques. Després, un altre que és Viatge a l'alegria, en el sentit del viatge de com viatjar, com hem de fer per anar a l'alegria. Un altre que es diu El viatge. Després, Tren fugiados, que tracta sobre el tema dels refugiats. Un altre que és Un llarg viatge. Un altre que és un llibre molt, molt curiós, que es diu L'entrada de Cristo en Brussel·les, que és a partir d'una pintura que es diu així, amb unes il·lustracions molt sorprenents, explica, la pintura de la que parteix es diu així, i explica com Crist anava amb burro fent tot un viatge i com finalment arriba a Brussel·les i tot el reben. És com una interpretació molt, molt divertida.
Una mica naïf, no?
Sí, molt naïf. Però jo quan vaig veure el títol, fa temps que ens va arribar, i vaig pensar, mare meva, quin llibre. I te'l mires i és molt divertit. Després, un altre de la Letitia Colombani, que aquesta escriptora està triomfant ara darrerament, entre ells té un llibre que es diu La trena, i un de infantil, també es diu com La trena o El viatge de l'Alita.
És una adaptació del llibre sí. per adults, amb sí. il·lustracions.
Unes il·lustracions sorprenents, perquè té uns colors fluorescents.
Molt potents.
Molt potents, quasi que fan mal als ulls, però és preciós.
Mira, jo he llegit el llibre per adults, La trena, que el recomano moltíssim. La Laia Sentís ens el va recomanar l'estiu passat en el magazín i jo de seguida me'l vaig buscar. I després he reservat a la Torres i Bages La trena o el viatge de l'Alita per la meva filla i també me l'he tornat a devorar perquè sí. és una delícia.
Sí. I després hi ha un altre que es diu La mare se'n va de viatge i El llarg viatge de Nanuc. Això és una tria, però de fet el concepte aquest de viatges en els llibres infantils n'hi ha molts. També he fet una tria de llibres infantils de coneixement, començant pel gran Geronimo Stilton, que té tots el viatge al regne de la fantasia, però a més té un llibre que es diu El llibre dels jocs de viatge, que dona idees d'activitats que es poden fer al cotxe per quan et comencen a preguntar, que falta molt, que falta molt, des dels típics que nosaltres ja hi jugàvem de veo, que ves, perquè jugàvem castellà.
Sí.
Després, molts jocs però senzills que es poden fer al cotxe i que poden facilitar la vida a moltes famílies.
I tant, i tant.
Després hi ha Grans aventures, coneixes els exploradors més grans del món, un llibre molt bonic. Un altre que es diu Intrépidas, los excepcionales viajes de 25 exploradores. Sembla ser que al llarg de la història hi ha hagut grans viatgeres que durant molt temps havien quedat ignorades i que darrerament s'estan recuperant. Després, un altre que es diu 10 grandes rutes del mundo, El llarg viatge, El viaje por el mundo, cuentos y curiosidades, Sofía viaja a l'Antàrtida, El gran atlas de los exploradores, és un llibre que van fer de rum, un altre que es diu De viatge, i Viatges increïbles, Trobar l'error. Són d'aquests llibres amb molts dibuixos i que has de trobar quines coses estan equivocades.
Hem començat pels petits i joves de la casa i ara ens portes una selecció per adults.
Sí, els he agrupat per uns temes, però començo amb una barreja que era difícil agrupar perquè són molt variats. Per exemple, es diu Contarnos el mundo, 32 mirades sobre la cultura i el viaje. Un altre que és molt interessant, El Tao del viajero. Un que es diu Hotel Nómada. Un altre que el títol m'agrada molt, es diu El món, entre parèntesis, no, és un lloc perillós. Quan ets lluny de casa, la llunyania és casa teva. També és aquest sentit de que quan estàs a casa et sembla que la resta és molt lluny i quan estàs lluny, el que és lluny és casa teva. Després un altre llibre que es diu Atrapa tu sueño i un altre que és Viatges, turistes i tribulacions. He fet un apartat que és sobre literatura i viatges. Per suposat, el gran clàssic dels viatgers és l'Odissea d'Homer, aquest que n'he parlat perquè se n'han fet adaptacions infantils. Després, un clàssic de la literatura, un gran clàssic, que és el Claudio Magris. Té un llibre que es diu El viatjar infinit i El Danubi, que també són llibres clàssics molt recomanables. També un altre clàssic, que és tant com per adults com per joves, que seria El petit príncep, que és un gran llibre de viatge. Més clàssic seria el Jules Verne, La volta al món en 80 dies, Cinco semanas en globo, Viatge al centre de la Terra. Aquests també es podrien posar al mateix temps com a juvenils, però com a adults.
Estan a la frontera, no?
Sí.
Ja poden començar a tastar.
Però els grans temes els podem llegir perfectament.
I tant.
Després, de l'Agatha Christie, Assassinat a l'Orient Express, del Jaume Torrent, Operació Xangó, La travessia del Sàhara, un altre, un clàssic d'escriptor, el Robert Louis Stevenson, un llibre que té que es diu Viajar, ensayo sobre viajes, un altre que és Viatgeres i escriptores, un altre llibre que és Destinos literarios, i acabem aquest apartat amb el clàssic, superclàssic del Joan Maria Espinàs, que té la sèrie de A peu per... Bueno, nosaltres en tenim Aragó, Galícia, País Basc, Múrcia, Andalusia, aquest home s'ha recorregut mig, jo crec, tot Catalunya i gran part d'Espanya.
I en teniu uns quants, no?
Molts. I ell ho ha fet sempre a peu, aquests viatges. I explica, no és tant explicar com és cada un d'aquests llocs, sinó les seves aventures i...
La gent que va trobant...
Sí, i a més, clar, l'Espinàs escriu molt bé. Després, un altre apartat seria mitjans de transport diversos, des d'un que és 40 itineraris, 40 itinerarios por las carreteras más bellas del mundo, un altre viajes en barco por el mundo, viatges, bueno, diferents mitjans de transport. Després hi ha un altre apartat que és grans viatgers, per exemple, grandes aventureres, en los límites del mundo, els viatges, un clàssic també és dos llibres que parlen sobre el viatge a Beagle, que és el que va fer el Darwin, i un altre que és de Jacint Verdaguer, Dietari d'un peregrí a Terra Santa. Un altre apartat seria recursos per viatgers, per exemple, La guía del nómada digital, manual práctico que te inspira y te ayudará a cambiar tu vida y a trabajar viajando. Una altra com preparar un gran viatge, la guía pels que caminen i la Bíblia del viajero.
No són guies tradicionals, eh?
No,
la guía
no.
De Galícia, la guía de Dinamarca...
No, són recursos de quina maleta va bé portar, els documents que s'ha de portar, tenir en compte quins països t'has de vacunar, per exemple, i quins no cal, bueno, coses molt pràctiques.
Encara recorrem a les guies de viatge de paper?
Sí.
Comenceu a notar ara amb la caloreta?
Sí.
Sí.
Sí, sí, realment tornen a sortir.
Com que a internet ho trobes tot.
De fet, amb la pandèmia la gent les agafava una mica per imaginar on anirien després.
Ah, també. Sí? Què dius?
Sí, també. No només...
Començaven a somiar el seu viatge.
Sí. Hi ha gent que es prepara els viatges amb molt de temps, eh?
Sí.
I... Bé, trobo que està molt bé perquè el viatge no només és el viatge en si, sinó la preparació prèvia, no? Imaginar-se i després també endreçar les fotos un cop l'has fet. Un altre que és un altre apartat seria sobre emigrar, per exemple, emigrantes, sobre la migració, emigrar no és cap ganga, mites i realitats. Després, un altre apartat també seria els animals migratoris, no els dic tots, les migracions de los animales, migracions animales. Un altre apartat, també important, cada vegada hi ha més gent que s'hi aficiona, és dibuixar els viatges.
Què vols dir, dibuixar?
En lloc de fer fotografies, anar amb un bloc i anar dibuixant el que vas veient.
Ah, sí?
Hi ha molta tradició i inclús hi ha escoles que ensenyen a la gent. I van, un dia anem, per exemple, a Barcelona, sé que ho fan, a la Barceloneta. Un altre dia vas... I jo tinc amics que ho fan, això. I que quan vas amb ells de viatge, ells sempre van amb la llibreta, amb les aquarel·les i un llapis.
Fent esbossos.
Sí. I aleshores, per exemple, hi ha un que es diu Dibuja lápiz, com ser explorador del món, o un altre que es diu Urban Sketching, que és, em sembla que és la tècnica aquesta, que diu Guia completa del dibujo urbano. És tota una tècnica.
Sí, sí, ja ho veig.
I hi ha gent, això, que en lloc de fer... fotografies, fan un llibre, una llibreta, i van fent anotacions i, a més, al costat també fan comentaris.
Com un dietari de viatge.
Sí, sí, sí.
És que mirar a través de la càmera, de la pantalla, o mirar a través dels propis ulls, és molt diferent.
Molt diferent.
El que passa és que ens hem acostumat i abusem de mirar a través de la pantalla.
Sí, però inclús a vegades, quan vas de viatge amb gent, és com quan vas al cine, que penses, hem estat al mateix lloc i cadascú ha vist coses completament diferents i penses, i això ni me n'havia enterat, o tu et fixes en detalls que l'altra persona no havia vist.
Altres temàtiques que has anat seleccionant per parlar de viatges.
Sí, seria llocs fantàstics on anar de viatge, per exemple, 50 grandes viatges, los 500 mejores lugares para viajar, benvenidos a la ruta 66. Després una altra que parla de biblioteques i llibreries mòbils, hi ha la llibreria ambulant, de Christopher Morley. I després els viatges al creixement personal.
Clar, perquè has començat la secció dient sí. Aquest viatge és en el sentit ampli, eclèctic, i també vull abordar el viatge de creixement, de descobriment.
Sí, n'hi ha molts més, però destaco dos de l'Elsa Ponset, que també...
Que és la filla del Ponset.
Sí, i és tan bona com el seu pare.
Sí?
Sí. Té dos llibres, un que es diu Brújula para navegantes emocionales i un altre, Una motxilla per a l'universo.
I una altra selecció que has fet, i insistim que no hauries pogut fer moltíssimes sí. més, és el viatge en el temps.
Sí, un llibre que es diu Los viajes en el tiempo y el universo de Einstein. També, clar, no només... Això és un concepte que és molt més abstracte, és molt més difícil d'entendre, però, bueno, sembla ser que sí que es pot viatjar en el temps.
No només parlem de llibres en aquest espai, perquè a les biblioteques no només hi ha llibres, també hi ha un fons important de pel·lícules.
Sí. N'he fet una tria, però bueno, segur que n'hi ha moltes més. Una seria El viaje de tu vida, El viaje de Fanny, El viaje de Unai, i totes comencen igual.
Sí.
El viaje de Darjeeling i de bueno, el meu anglès és fatal.
The Straight Story.
Això mateix. Bueno, he fet aquesta, però he triat aquests, però segur que n'hi ha molts més.
I a banda de pel·lícules i llibres, també podem optar per les revistes.
Sí, de revistes en tenim moltíssimes. Per exemple, començant per les de Catalunya, hi ha Descobrir Catalunya, Descobrir Experiències, Turisme de Catalunya, que et descobreix racons que potser no coneixem. Després hi ha més a nivell de tot el món, De Viajes, Grandes Espacios, Traveler, Viajar i Viajes. Després de tema d'excursionisme, Desnivel, Excursionisme, Muntanya, Vèrtex, i el que està dedicat al càmping hi ha les autocaravanes.
Són ui, això és un fenomen, un boom ara sí. mateix. Se n'han venut com mai. Hi ha molta gent que agafarà l'autocaravana
sí.
aquest estiu.
Igual que de bicicletes, es veu que també ha sigut...
També, esgotadíssimes sí, sí. totes. Sí, sí. Fins i tot les peces de recanvi.
Sí, jo estic en llista d'espera.
Ets d'aquestes?
Sí.
Sí, sí, és que ha sigut tot un boom. Aquest cop d'ull tradicionalment té dues parts. Aquesta primera, on fem aquest repàs, aquesta selecció que ens prepara la Bernadette, avui a material amb aquest denominador comú de fer les maletes, de viatjar, tant viatjar físicament com de creixement personal i de descobriment, i aquesta segona, més curteta, en què fem un cop d'ull a les activitats de finals de juny, en aquest cas, i de juliol, perquè la primera cita, la primera proposta que ens fas és pel dimecres de la setmana vinent, darrer dia del mes de juny, dia 30.
Sí, en aquest cas es tracta d'un llibre de l'editorial Candaia, que està molt arrelada aquí al Penedès, i bueno, som... Es pot dir que som un club de fans de la Yomi Incloc, de l'editorial Candaia, perquè estan descobrint autors que de novel·la que escriuen en castellà i de poesia també, i bueno, tenen hi ha una carpeta d'autors molt gran. Aquest dia, que és el dimecres 30 de juny a les 7 hores, presenten un llibre de novel·la de la Cristina Falcón Maldonado, i el llibre es diu Ítaca és nunca. En aquest cas, comentaran el llibre la Conchi Ito, l'Anna Tomàs i l'autora. Per suposat, hi seran els dos editors. Jo és que us recomano molt que hi aneu, perquè a part de que l'autora és fantàstica, escriu molt bé, el llibre també, però sempre les presentacions dels llibres de l'editorial Candaia tenen un component bueno, molt emotiu i molt, molt agradable.
I a l'endemà, dijous 1 de juliol, a 6:45, es presenta un altre llibre.
Sí, el dijous 1 de juliol, a les 18:30, es presenta un llibre de Núria Raspall i Rovirosa, que es diu Calafell 1703, Vilafranca del Penedès 1731, un passeig des dels inicis de Calafell. I la presentació serà a càrrec de Daniel Sancho i París. Penso que pot ser una presentació i un llibre molt interessant, perquè... la història de la nostra comarca, de Calafell, Vilafranca, i segur que serà interessant.
I torna al cicle Com està el pati?
Sí, amb molta il·lusió, perquè tenim un pati que penso que és molt bonic i que ja fa alguns anys que ho fem i té molt èxit. Se'n cuida el Jordi de fer-ho i ha fet una tria de músics que serà molt, molt bonic, molt variat. Comencem el dijous 8 de juliol a les 7 de la tarda amb la Laia Llach. Després, el dijous 15 de juliol a les 7 de la tarda també el duet Canonja. I el dijous 22 de juliol a les 19 hores també el Sergi Estella. Tot això amenitzat, acompanyat d'un vermut, com els altres anys, que convidem a un vermutet a tothom i amb un pica-pica, en una mica de galatetes o olives, i allà al pati que s'hi està la mar de bé.
Aprofitant que ara ja es poden tornar a fer aquestes coses,
sí,
oi?
Sí, sí.
I a banda de com està el pati, aquesta tercera edició que es reprèn després de la pandèmia, que ho va aturar tot, quina proposta infantil tens per fer-nos?
Bé, per la sala infantil seguim amb el joc, la gincama que hem proposat, que es diu la Zum Zum, que és la mascota de la biblioteca i les 12 proves. És una gincama que les famílies poden venir a buscar l'imprès i a partir de 12 punts històrics es fan unes preguntes i es pot participar fins a l'11 de setembre. I aleshores després farem un sorteig de regals entre tots els participants que hagin encertat. I està participant moltíssima gent i tothom que hi participa diu que s'ho passa molt bé perquè realment és molt divertit. Després comptem amb els casals d'estiu, ens vindran a visitar. Per cada un dels grups els farem una visita, segurament els explicarem un conte. I ja de cara més a tots els infants, no és una activitat reglada, sinó que nosaltres tindrem preparats jocs, activitats petitones, per anar improvisant a mesura que veiem que hi hagi nens, doncs els hi anirem. Potser algun dia els hi fem un joc de taula, potser els hi preparem que facin alguna manualitat. Nosaltres tindrem com un calaix de sastre de diverses activitats i a mesura que vinguin els nens els hi anirem oferint.
Això passarà a la sala infantil?
Sí, durant tot l'estiu.
Clar, aquesta és la darrera secció de la temporada. A l'estiu estarà oberta la biblioteca?
Sí, només tancarem
els dies de festa, no?
El 15 d'agost, que ara no recordo si és festiu.
Em sembla que aquest any no.
I doncs el 15 d'agost, el 30, el 31 d'agost, i per la resta obrim, perquè fem torns.
I quan repreneu l'horari habitual?
L'horari habitual, que és... O sigui, ara estem fent l'horari d'estiu, que es fa fins després de l'11 de setembre, i a més de tornar a fer introduir els dissabtes, doncs també tornarem a treballar els divendres a la tarda.
I això serà passada la diada.
Sí.
Bernadet Hortal, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, no només avui, sinó al llarg de tota aquesta temporada, amb el cop d'ull. Molt bon estiu.
Molt bon estiu a vosaltres, també.